Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20, divendres, portes del cap de setmana, però comencem més. Avui dia 1 de juny del 2018, hores d'ara amb 24 graus a la ciutat de Lleida. Busquem tot seguit la previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlem de la música en directe que hi haurà a prop de la ciutat de Lleida amb el Melo Malo de l'Andrés Rodríguez. Avui estaran amb nosaltres els amics d'Aspit Lleida amb el seu espai a Cau d'Orella i el Joan Bellmunt que anirà directes cap a la una amb una nova proposta de les rutes turístiques. A partir de la una, la Nacional 240, que l'obrim com tots els divendres amb propostes d'oci i amb propostes també de les estrenes de la cartellera de cinema. I a partir de dos quarts de dues i fins les dues, l'Espai Groc amb moltes, moltíssimes propostes del món dels espectacles de cara al cap de setmana. Però alguns seran a l'aire lliure, per tant, busquem aquesta previsió meteorològica. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté el cel amb aquests intervals de núvols també aquesta tarda, tot i que al Pirineu esperem ruixats i tempestes ocasionals, però que poden arribar a ser fortes, amb avisos, per tant, en aquesta zona, per pluges intenses d'uns 20 litres per metre quadrat en una hora i també per tempestes. Les temperatures es mantindran sense canvis. Hi haurà màximes de 27 graus a Lleida o Balaguer, de 26 graus a Tàrrega, 23 a la Seu d'Urgell i 22 a Viella. El vent de continuar suau, variable, amb tendència a bufar del sud i sud-est. Demà dissabte continuarà el cel amb intervals de núvols també al Pirineu, amb núvols d'evolució, altre cop amb probables ruixats i tempestes a la tarda. No en descartem en altres punts, però més aïllats. Les temperatures es mantindran també mínimes de 15 a Lleida, 14 graus a Balaguer i Tàrrega, 11 a la Seu d'Urgell i 9 graus a Viella. I el vent continuarà suau, variable, amb tendència a bufar de sud i sud-est. I diumenge esperem altre cop un cel ennuvolat en general, amb ruixats ocasionals, però que poden ser forts i amb tempestes. Les temperatures màximes baixaran, les mínimes no variaran, i el vent continuarà suau, però aquest cop amb tendència a bufar de l'est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs comencem amb informació de la xarxa viària lleidatana. Reobren la carretera de Vilanova de Meià un cop retirada la roca de grans dimensions caiguda a la calçada. A més, s'ha indicat que la via ha quedat oberta a la circulació en els dos sentits de la marxa. Endesa reforma una unitat de transformació per millorar el subministrament elèctric al centre de la ciutat de Lleida. Territori adjudica la construcció d'una rotonda al Carràs per millorar la seguretat en un encreuament de l'antiga Nacional 2. I s'ha descobert un dipòsit irregular de fangs de depuradora que vessava per escorrentia cap a un torrent a Vilanova de l'Aguda. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Anticipa't al Mundial de Rússia i gaudeix de la nova sèrie especial Go de Hyundai. Anota't un punt i emporta't un i10, un i20, un i30 o un Tucson amb un equip de campionat. Apropa't al teu concessionari Hyundai i no et perdis aquesta oportunitat de gaudir del millor equip del Mundial. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida. Una trentena de familiars i amics van retre homenatge a l'alpinista lleidatà que fa 5 anys va morir, el Juanjo Garra. L'emotiu acte va consistir en el desplegament de banderes i amb oracions budistes. En bàsquet, Juan Pisutina no seguirà el Força Lleida, i en futbol, reunió maratoniana sobre el futur del Badalejo que acaba sense cap mena de declaració. Per tant, l'inquilí que hi haurà a la banqueta a la propera temporada al Lleida Esportiu, de moment, segueix a l'aire.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Disfruta de tu Summertime del Corte Inglés. Ahora tienes desde el 30% de descuento en una gran selección de artículos de moda, baño femenino, lencería, corsetería, medias y calcetines de las mejores marcas.
Énfasis, Verango, Green Coast, Dolores Cortés, Chantel, Triumph y muchas más.
Vive tu Summertime del Corte Inglés.
Doncs així ho desvella la sintonia, com cada divendres. Anem a parlar de música en viu, de música en directe. I ho fem sempre amb el redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, què tal? Buenos días.
Muy buenas, Ollea.
Bueno, oye, hemos empezado ya el mes de final de curso, de inicio de verano por excelencia, el mes de junio, ¿eh?
Sí, bueno, sí, el mes de mayo, decíamos, de que es el mes de por excelencia de las fiestas de Lleida.
Sí.
Que ahora ya se pegan ahora 11 meses, otra vez el letargo total, en la patria del muervo, hasta que luego vuelva a venir en la plaga del caragol.
Bueno,
sí, es así, hay que decirlo así porque es así en esta ciudad.
Oye,
estoy hablando de la capital, ¿eh?
¿Y las fiestas de la tardó qué?
Bueno, pero las fiestas de la tardó no sale ni una tercera parte de la gente que sale.
Son
para
flojitas, la verdad es que sí.
Sí, además suelen ser flojitas. Bueno, pues es que solo me estoy refiriendo a la capital, porque sí. En el resto hay que decir de que en el mes de junio es el mes de los festivales.
Sí, señor.
Menos en Lleida, porque como las balsas de Alpicat, no sé para quién son, esto es como el perro de hortelano.
Es que no sé para qué te saco el tema, ¿eh?
No, sí, mira, no, es que es verdad, es que me saca de quicio.
No aprendo, no.
He contabilizado que en este mes de junio hay un total de 106 artistas en 7 festivales de Ponent. Obviamente en Lleida no, claro. Porque las balsas no existen.
Bueno, yo creo que este tema al final lo vamos a arreglar, ¿eh? Un día u otro.
Sí, fíjate, cuando ya seamos viejecitos y no nos podamos mover y vayamos en la mangala. No, esto no se va a solucionar nunca, mientras estén los que están.
Bueno,
y mientras no haya un poco de interés.
Pues nada.
No lo hay en absoluto, porque aquí el único interés que hay, ya sabes, que es mucha pijotería y mucha tontería y mucho de aparentar y nada más.
Yo con el tema de las balsas, ya sabes que cuando fui de los primeros en decir, cuando se presentó el nuevo proyecto, dije, hemos perdido la oportunidad de oro de crear un escenario seminatural, porque metros cuadrados hay, para que se puedan hacer cosas en las nuevas balsas, ¿eh? Y lo dije enseguida, lo dijimos aquí en el Melo Malo, con Andrés Rodríguez, pero no se ha movido ni un ápice, ¿eh? la propuesta de las bases, ¿eh? Árboles y tal, que eso ya está bien.
Mucha tontería.
Pero la verdad es que hacer un mini, un semi-anfiteatro.
Un escenario, sí, señor, como Dios manda.
Hecho ya con movimiento de tierra natural y después acabado de hacer con sillas y con gradas y tal, hubiera quedado genial. En otras ciudades lo tienen y los veranos son increíbles los festivales que se montan, ¿eh? Y no pasa nada, ¿eh? No hay lío en la ciudad ni nada.
Allí no tienen ni vergüenza, que es así de claro, ¿eh? Porque
bueno,
ya tal como llevamos la cosa, llevamos 10 años con las balsas que no es ni para nadie, tierra de nadie.
Hace mucho,
cuando
¿eh?
Podrían estar aprovechando.
Hace mucho, demasiado hace, no mucho, no, hace demasiado.
Y además tenemos aquí un gran festival que ya tiene, bueno, ya tiene eco internacional, que es el caliqueño Rock de Juneda, que también tienen problemas allí, que se vendrían aquí a las balsas perfectamente y claro, encantados de la vida.
Claro. En fin, oye, primero de todo, vamos a recordar que la gente coja su calendario y que se reserven el 15 de junio, que tenemos la final del Pepe Marín Rock Festival, que es entrada gratuita en la Boite a partir de las 10. Los cinco finalistas van a hacer su media hora de rock en directo, nada de playbacks ni historias, en directo.
Y con canciones propias.
Si te sale mal aquel día, pues oye, es un concurso, y con lo cual eso es el concurso, y yo creo que esa es la gracia, ni trampa ni cartón, canción propia y en directo.
Sí, señor, y son los cinco grupos, son Sidosis, Remolque, Lobotomics, By Wasset y Orgasmus Day.
Muy bien. Aparte de eso, este fin de semana, recomiéndame cosas, va.
Venga, va, este fin de semana vamos al Café del Teatre, que es donde siempre hay actuaciones, y estarán dedicadas pues a tres cantautores, o bueno, tres cantantes con personalidad propia. Esta noche tenemos a Diego Guerrero, que viene presentando su disco Vengo Caminando, es un artista de Huelva, que se dedica al flamenco, se lo hace muy bien además. Estuvo nominado al Grammy para el mejor álbum flamenco, obviamente. Mañana, sábado noche, tenemos las crónicas del Xavier Baró, que es el arqueólogo de la música de aquí, de Lleida.
Sí.
Que va acompañado con Héctor Beberide para proponer un viaje por todas sus composiciones, que ya son bastantes, lleva 10 discos en solitario. Aunque a mí yo siempre guardaré el grato recuerdo de cuando comenzó, y vale 13 euros en taquilla, 10 anticipada.
Bueno,
esto como más destacado.
Bueno, pues tenemos...
Luego tenemos, obviamente, antes que hablábamos de festivales, pues empieza este primer fin de semana, empieza el primero de los festivales, que de los 7 que están contabilizados para este mes. es la Festa de la Música de Sudanell, serán dos días, viernes y sábado, con carácter gratuito, 13 propuestas. Hoy viernes, a partir de las 9:20, se podrá ver en vivo al Petit de Caleril, Segona Mà, Smoking Souls, Decibelios y Faber Pugna, mientras que mañana sábado, a partir de las 8:45, será el turno para La Folie, Paula Valls, Joan Miquel Oliver, Charing Maresté, Sherpa y, para amenizar y mantener el ambiente, el DJ Stein.
Muy bien. Pues mucha música en directo tenemos también, y lo que no falta cada viernes y lo que no falta también durante la semana en las páginas del periódico La Mañana es el Melomalo de Andrés Rodríguez, que además los viernes lo puedes escuchar aquí en exclusiva de la voz de su creador, de su autor. Así que Andrés, vamos con el Melomalo de esta semana.
Pese a que muchos no quieran aceptar que cualquier tiempo pasado fue mejor, mucho me temo que al hablar de música tal afirmación sea absolutamente rotunda. Los nuevos tiempos no tienen piedad con el romanticismo y se ha llegado a un extremo en el que la gente no siente respeto por nada. Antes había cosas sagradas que ahora se saltan a la torera. Por ejemplo, hace unos años nadie se hubiera imaginado que en un espacio de categoría como es el Gran Teatre del Liceo de Barna, Barcelona Sincelo, acogiera en su seno alguna patraña artística o cualquier basura, hablando mal y pronto. Cuando ahora nos llega el anuncio de que el próximo 23 de julio, en ese lugar tan emblemático, va a actuar el puertorriqueño Luis Fonsi, donde presentará los temas de su gira Love and Dance World Tour. Lo peor del asunto es que seguramente las entradas agotarán en un abrir y cerrar de ojos, especialmente por gente que no tiene la más remota idea de valorar la música como arte y acudirá a la cita a esperar pacientemente que el cantante, así se hace llamar, interprete para la parroquia la canción bombazo que ha permitido que su nombre sea conocido en todos los confines del planeta. Jugando con los éxitos de ese hortera, sirvan estas líneas para lanzarle el mensaje de que aquí estoy yo, por eso échame la culpa, ya que no me doy por vencido y quisiera poder olvidarme de ti, pero no despacito precisamente. Eso es lo que hay con las nuevas degeneraciones. En unos años en los que no hay cabida para las ilusiones y los ideales han esfumado como humo va. Es perfecto que el gran Bob Dylan ofreciera recientemente uno de sus recitales en ese idolatrado lugar, pese a que el público no identificara la mayoría de los temas porque estaban cantados de forma prácticamente irreconocibles. Pero de ahí a que pise esas mismas tablas el susodicho vocalista de Marras huele a sacrilegio mayúsculo. De todos modos, a estas alturas ya no hay nada por lo que escandalizarse. Como bien sigue proclamando el cantautor de Minnesota, que nadie se pregunte por qué los tiempos están cambiando, porque la respuesta está en el viento. No en vano, el poeta Jorge Manrique inmortalizó en uno de sus poemas que cualquier tiempo pasado fue mejor. Oh, yeah.
Por cierto,
vamos a ir a parar.
Cambiando de tema y radical y solo en 30 segundos, primero, enhorabuena porque el Rayo le costó, pero...
Rayito.
Pero ya está en primera. Por cierto, ojo el sarao que hay con el partido del Huesca y el Nastic.
Pues ahora le toca al Nastic, le toca contra el Rayito en el último partido,
bueno,
ya veremos.
Espero que el Huesca no haya sido tan... Perdón, la expresión tan tonto de jugarse el ascenso primera por cuatro billetes, porque le saldría caro, si al final lo sancionan, pero bueno.
No, pero fue porque el Nastic ganó cuando ya estaba en primera, pero es que ahora le va a pasar lo mismo en el último partido con el Rayito.
Bueno.
Bueno, esperemos que le peguemos una buena goleada a nosotros. Y se queden tambaleando porque a mí los del Nastic no me caen nada bien.
Bueno, a mí eso...
Lo digo por la rivalidad que teníamos cuando estábamos en la misma categoría con el Lleida.
Vale.
Que no se me olvida.
Por cierto, ¿qué ha pasado en el banquillo del Real Madrid?
Pues bueno, que cuando ya tocas el cielo, pues hay que saberse retirar también a tiempo, ¿no? Al menos descansar un poquito. Yo creo que...
No
que
lo veo mal,
cumplido.
No
yo tampoco, en absoluto.
No lo veo mal, porque claro, el año que viene, ¿qué vas a hacer?
Exacto,
es que claro...
Pues seguir ganando otra Champions ya no tiene gracia, ya ha conseguido el récord, pues ahora que descanse un poco a ver si le crece el pelo.
Oye, ¿cómo respiráis? ¿Cómo os habéis inflado,
Bueno, a mí ya sabes, yo a mí el equipo, no los personajes,
señor.
Me gusta todo el engranaje del equipo.
Sí, señor. Andrés, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida,
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estás informat.
I a punt, eh? Estem d'escoltar com cada cop, cada mes, la cau d'orella, que és l'espai que ens porten els amics d'Aspit, però abans tenim una informació, jo crec que força interessant, no força, molt interessant, que ens la porta la Sílvia Pastell. Sílvia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, Sílvia, com et presento, per cert? Ets tècnica d'Aspit?
Bueno, integradora social.
Integradora social d'Aspit.
Sí.
Ho dic perquè la Sílvia està amb nosaltres des del primer dia que fem la cau d'orella amb els amics d'Aspit. El que passa és que no... Potser l'heu escoltat alguna vegada. Jo crec que és la segona o la tercera vegada que aconsegueixo que parli. Eh? Però vull dir que la Sílvia està sempre amb nosaltres. Eh? No l'escolteu, però està sempre amb nosaltres. Escolta, Sílvia, avui, tot i els teus reparos a parlar pel micròfon, però avui és important, perquè heu estat treballant molt dur, molt fort, amb una iniciativa que jo crec que és maquíssima, que és la primera panera solidària d'Aspit, que això és ja, aquest diumenge.
Sí, bueno, t'explico una mica. Arrel de que el centre d'atenció diurna, que és del centre on venim nosaltres, el centre de dia, fem 10 anys.
10 anys feu?
Fem 10 anys.
Molt bé.
I en el marc del desè aniversari, doncs hem dit, doncs comencem a liar-la una mica, no? I hem començat a pensar activitats i la primera que fem és aquest, vermut. Fem un vermut, participem al vermut torero i fem el sorteig de la panera.
Vermut torero.
Sí, estarem al vermut torero aquest diumenge dia 3.
A on?
Al Bar Hilda. Sí, a partir de les 12:30 estarem allí i pues, durant el vermut farem el sorteig de la panera. Les butlletes les podeu trobar al centre de dia, a Aspit. Bueno, al centre de dia, a la recepció d'Aspit. Allí a Roger de Llúria.
Però atenció, perquè això de la panera solidària...
Ara.
Queda molt bé, i jo li he preguntat, bueno, i què hi ha dins d'aquesta panera? No, és una panera virtual, perquè és enorme,
sí,
la panera.
Sí, és una panera que ara no te la puc resumir...
No, digue'm en un.
Mira, hi ha 11 premis i, per exemple, un...
No? Ara parlem d'un premi, tot això que diràs és d'un només, eh?
Sí, mira, per exemple, una nit en una casa rural, dos botelles de vi a la gravera, formatges de clua, 30 euros de descompte per la huerta, un licor de llimó, 4 entrades pel cine, una partida per a 4 persones al pàdel, un 2x1 per un circuit termal... Això és un premi.
Això és una panera, però n'hi ha 11.
N'hi ha 11.
I totes són similars,
sí,
entenc?
Sí. Participen Can Ramon, Centre de Titelles, El Trèvol... Hi ha per fer un joc d'escapament a l'Escapet... Bueno,
això dels escape rooms, no?
Sí,
això que
et
tanquen allí, donen pistes i has de sortir en una hora.
Sí.
No ho he fet mai.
Jo tampoc.
M'ho han recomanat molt, però no ho he fet mai.
Igual,
a veure si
igual.
No sortiré.
Sí, a veure.
Seré el primer a Lleida.
Podem anar-hi.
Es va quedar tancat a Lleida. Molt bé, doncs, sí. Déu-n'hi-do quines paneres.
I molts més premis, eh? No els he dit tots, però
no,
hi ha molts premis.
No els diem tots perquè porto dos folis aquí, eh?
Sí.
Però, llavors, ens acostem a Aspit. Tenim butlletes a la venda, podem comprar tantes com vulguem. Uh-huh. Evidentment, estarem participant amb un benefici solidari a l'adquirir aquestes butlletes d'Aspit, però és que, a més, els premis que ens podem endur són tan bons que de veritat val la pena. Això ho sortegeu aquest diumenge,
sí.
Partir de 12:45 del migdia, al Hilda, amb aquest vermut torero. Uh-huh. Allí fareu el sorteig.
Allí farem el sorteig.
Si no puc venir al sorteig, no pateixis.
No passa res, ho penjarem per les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram encara no en tenim, però ho penjarem allí i en el teu cas pues, t'avisaria, Ricard.
Molt bé.
Llavors jo el que volia dir és que aquests diners els destinem a un projecte social que són les vacances terapèutiques que fem al centre de dia per a persones amb discapacitat, per a que ens surtin les vacances pues, una mica més assequibles i que tothom les pugui fer.
Que torna a ser una altra activitat que en vam parlar l'any passat,
sí.
Brutal, eh? de veritat, només cal parlar amb la gent que les ha gaudit i de veritat que com que només que els hi canvia la cara quan en parlen, jo crec que val la pena. Eh?
Per tant,
escolta, compreu una, dos, o les que faci falta de butlletes, perquè a més les paneres que et poden tocar, i dic paneres entre cometes, són espectaculars.
I tant.
Molt bé, doncs, això serà aquest diumenge, però encara hi som a temps avui, de comprar paneres. Avui divendres, falta dos dies, encara hi som a temps.
Sí,
i dissabte obriu?
No, dissabte no. Diguéssim que l'últim dia...
És avui.
Sí, Exacte.
Per tant, avui és l'últim dia, però encara n'hi ha, eh? Encara per tant, encara en podeu comprar. Gràcies, Sílvia.
A tu, Ricard.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
I ara sí, que ens arriben ja els amics de la Cau d'Orella, que a més han fet una remenada de personal i avui cares noves, vaja, tots són cares noves, eh? Em sé els noms perquè me'ls han dit i me'ls he hagut d'anotar aquí en un paper, perquè ja sabeu el problema que tinc jo amb el tema de recordar-me dels noms, eh? Fernando, què tal, bon dia?
Bon dia.
Escolta, benvingut.
Gràcies.
I m'agrada veure cares noves, eh?
Sí,
escolta,
sí.
Què tal, això del... Has estat assajant aquestes darreres setmanes?
Sí, sí.
I nerviós, això de venir a la ràdio? No. Et veig molt bé, eh?
Sí,
ah,
sí.
Bé, escolta,
sí.
Cap problema.
Sí.
Molt bé. Encantat, Fernando. També estàvem amb nosaltres el Cinto avui. Cinto, què tal, bon dia?
Bon dia.
I què tal, com ha anat tu aquestes setmanes assajant per venir a la ràdio?
Pues molt bé. Ha estat una experiència nova i bonica.
Jo, veus, el Cinto també el veig aquí tranquil·lament, no passa res, però escolta, tu, sí que veniu tranquils?
Sí, sí.
Sí?
Sí.
Bueno, doncs pues escolta, perfecte. A Cau d'Orella, com sempre, ja sabeu que un cop al mes els amics d'Àspid Lleida estan amb nosaltres desenvolupant, doncs, aquí i plasmant aquí amb un espai de ràdio el que treballen durant el mes, eh? Ells a les seves instal·lacions al taller de ràdio, coses molt importants les que ens han de dir i que, per tant, jo ara ja tanco el meu micròfon, Fernando, i et deixo al capdavant, quan vulguis.
Vale. Bones, som el Cinto i el Nando, els dos components del nou grup de ràdio A Cau d'Orella d'Àspid. Avui ens estenem. Cinto, com estàs, company?
Molt bé, Nando, gràcies.
Preparat?
Preparadíssim. Avui ens acompanya la Maria José Gómez, treballadora social en diferents àrees de la nostra entitat Àspid. Bon dia, Maria José.
Bon dia, Cinto.
Què tal estàs?
Perfecte, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Bueno, avui ens centrarem l'entrevista a resoldre alguns dubtes que ens han sortit des del grup de ràdio en temes de la vida independent, ajudes i subvencions relacionats amb la discapacitat. Maria José, què em podries explicar per què resulta tan car de tenir una discapacitat?
Buf! Jo crec que el problema principal és la manca de pressupostos a nivell de l'Estat o de la comunitat autònoma encarats cap a aquest col·lectiu de persones, i llavors al tindre aquest problema de pressupostos, que sí que és veritat que cada vegada hi ha més problemàtica de pressupostos en general, però jo crec que no fan tot lo necessari a nivell de política per encarar, per treballar les persones amb discapacitat. Sembla que sou un col·lectiu com una mica oblidat en aquest sentit.
Exclusiu? O...
No crec que exclusiu, perquè crec que hi ha tots els col·lectius que són persones amb risc d'exclusió social en general, no, jo crec que l'Estat no s'hi volca el que s'hauria de volcar, així com se volquen tant per altres coses. Tot el tema de persones amb risc d'exclusió, bueno, diríem que són com un estorbo, no?
Vale.
Ho dic jo, és la meva opinió personal, que quedi clar. Que no, sí, sí. Que després ningú es queixi.
No.
Els podries dir alguns dels recursos o serveis que ens ofereix?
Bueno, a nivell de discapacitat, sobretot quan una persona pateix una discapacitat, ha de tindre la discapacitat reconeguda. Llavors estaríem parlant de que ha de demanar, de sol·licitar al Departament de Benestar el certificat de discapacitat. Això és el principal, perquè per molt que un digui estic malament, tinc una discapacitat, si no reconeix el departament és com si no tinguessis res. Llavors no pots optar cap benefici. A banda del certificat de discapacitat, des del 2006 va sortir la llei de dependència, que també és una cosa molt important a tindre en compte, que qualsevol persona que tingui una discapacitat que li impliqui una reducció de la seva autonomia personal, que no pugui fer segons quines tasques del seu dia a dia, necessita fer aquesta valoració de la dependència, perquè això també li aportarà uns recursos o econòmics o a nivell de serveis que si no, no podria tindre. Llavors, a banda, pues, també el nostre centre de dia és un recurs que depèn del Departament de Benestar, que també ve encarat a la cartera de serveis que hi ha al departament i és un servei gratuït. No sé si alguna vegada ja s'ha explicat, però bueno, que sapigueu que el centre de dia depèn de la cartera de serveis i és una, es porta arrel de la valoració de la dependència. Quan una persona té una dependència i és una dependència amb nivell de discapacitat física, pot optar al nostre recurs, que és un centre de dia. I després ja parlaríem a nivell residencial. També hi ha, hi ha una residència a Mollerussa que és per a persones amb discapacitat física, quan ja la persona no pot mantindre's a casa.
Què opines que hi hagi persones amb discapacitat que no cobrin res?
Clar, això, el tema de que no cobrin res, és complicat, perquè una cosa és que no cobrin res i una altra cosa és que cobrin poc. Llavors, jo crec que cada vegada hi ha menys persones amb discapacitat que no cobren res, però sí que hi ha moltes persones amb discapacitat que cobren poc. Això ve encarat a lo que deia, lo que us explicava abans de la valoració de la dependència. Quan una persona té discapacitat i té una necessitat d'un suport a casa per fer les activitats de la vida diària, la llei de dependència reconeix que aquesta persona ha de cobrar una prestació. El problema principal està que aquesta prestació no la cobra la persona amb discapacitat, la cobra el cuidador, el familiar cuidador. Llavors, claro, la persona pot veure molt clar que aquesta prestació no és per ella, és pel seu familiar. Llavors, això és implica un problema. Per una altra banda, hi ha ajudes a nivell del Departament de Benestar, que si hi ha una persona amb discapacitat que no ha treballat mai o que no ha cotitzat lo suficient com per cobrar les ajudes de la Seguretat Social, pot optar a una pensió no contributiva. Però, clar, la pensió no contributiva ha de tindre un cert grau de discapacitat. O sigui, una persona amb un 33% de grau de discapacitat no pot tindre aquesta prestació. Aquesta prestació és per a persones que tenen un 65% de grau de discapacitat. Llavors estaríem parlant una mica de que el problema principal és que sí que hi ha ajudes, però són, bueno, tenen unes bases molt clares i el problema jo crec que és que les persones del 33 fins al 64% de discapacitat sí que són les que queden amb mancances.
Qui li explica a les persones que han tingut una lesió sobrevinguda els canvis i adaptacions que ha de fer?
Bueno, en aquest sentit, les persones que han tingut una lesió sobrevinguda normalment passen un procés rehabilitador. Llavors, durant aquest procés rehabilitador és quan se treballa tot el tema de mesures que ha de tindre i tota aquesta adaptació a la nova situació. Llavors, això, normalment les persones pues, o estan ingressades, aquí a Lleida seria pues, al Santa Maria o a l'Arnau, però normalment quan és una discapacitat greu pues, ja els deriven cap a Barcelona, parlaríem de Vall d'Hebron, Institut Goodman, i llavors allà ja fan la part rehabilitadora i allà ja els expliquen pues, com han de tornar a aprendre per poder portar una vida el més normalitzada possible.
Quina és la llei que empara que les persones amb diversitat funcional tinguin ajudes?
Ara flipareu amb el nom. Jo us dic la nomenclatura, que és l'ISMI, però la traducció és Ley de Integración Social del Minusválido. La paraula minusvàlid és una paraula que fa molts anys que ja s'ha tret una mica del diccionari, perquè, bueno, minusválido són una mica llets. Però, clar, hem de dir que aquesta llei està feta del 82, 1982. Llavors, clar, aquesta llei sí que hi ha hagut modificacions. Aquesta llei hi ha hagut actualitzacions que han sortit al BOE, però la llei que enmarca tot es diu així. Llavors, bueno, s'han demanat millores i han hagut millores, però, clar, estem parlant de que encara consta el minus vàlido.
Llavors, com s'explica que les persones que necessiten ajudes i adaptacions tècniques s'ho hagin de pagar de la seva butxaca si són de necessitat vital?
Bueno, claro, les ajudes tècniques de necessitat vital, com podria ser una cadira de rodes, un caminador, una fèdula per poder caminar, totes aquestes ajudes més concretes, que si no la persona no pot millorar la seva autonomia, no és que les hagis de pagar, sinó que depèn del Departament de Salut, i llavors ells fa com una recepta que es diu, bueno, hi ha un llibre de prestacions que donen que es diu PAO, P-A-O, i llavors amb aquest llistat surten el que et correspondria, per exemple una cadira de rodes, te diuen l'import que te donen ells, i llavors tu, si amb aquell import te pots comprar una cadira de rodes, pues lo més bueno, la cadira més normal que tinguin a l'ortopèdia. Però si tu vols una cadira millor, llavors sí que has de pagar la diferència. Llavors no parlaríem de que tu hagis de pagar tu de la butxaca, sinó que sí que ells te donen per tindre una ajuda tècnica, però, claro, lo més bàsic possible. En el cas de cadires de rodes, estaríem parlant de cadires d'aquestes que pesen un munt, que, claro, la persona, si ha de portar la cadira a ell, o l'han de portar entre el pes de la cadira i el pes de la persona, això implica que és insuficient. Llavors és quan la persona, pues, si té més diners, si s'ho pot permetre, se compra una cadira una mica millor.
Ens podries explicar què són les ajudes PUE?
Les ajudes PUE. Aquestes ajudes són les prestacions, bueno, es diu prestacions d'atenció social a les persones amb discapacitat. Aquesta ajuda està encarada cap a aquestes ajudes tècniques que no cobreix el PAU, el que us he dit abans, no ho cobreix això, i llavors és una ajuda que surt del Departament de Benestar, el Departament de Benestar Social, i llavors surt anualment, surt cada any. Jo crec que la problemàtica que ens trobem és que és una ajuda anual, amb la qual has de comprar l'ajuda tècnica amb aquell any en curs, però, clar, aquesta ajuda surt al mes de juny, juliol, normalment, i tens 2 mesos per fer la sol·licitud. Llavors, clar, la gent que es vol comprar una ajuda tècnica, jo que em sé, una persona que ha tingut una malaltia sobrevinguda, i quan s'ha de comprar l'ajuda tècnica, ja estem al mes de setembre, aquesta persona ja no pot demanar l'ajuda. Aquesta persona s'ha d'esperar l'any que ve per poder comprar-se l'ajuda tècnica que necessiti i demanar l'ajuda. Llavors és una cosa que sí que ens trobem un problema i que hauria d'haver millores. Però bueno, és el que us dic. Aquesta ajuda serveix per a aquelles ajudes tècniques, jo que més sé, una cadira de dutxa. Material que no te pots comprar, o sigui, no t'entra dintre d'aquesta recepta que te pot fer des del Departament de Salut, que no ho havia dit, però és un metge rehabilitador el que t'ha de fer aquesta recepta. El que no entra dintre d'això entraria les ajudes PUA. També entra la possibilitat d'adaptar un vehicle per les necessitats que tingui la persona.
Ara parlem d'habitatge. Tenim molta curiositat si hi ha alguna borsa de pisos adaptats.
Bueno, a nivell de pisos, parlaríem dels pisos de protecció oficial. Els pisos de protecció oficial, hi ha un percentatge, que ara no sabria dir-vos quin percentatge és, però hi ha un percentatge que és han d'oferir pisos adaptats per a persones amb discapacitat. Llavors aquest percentatge és el que la persona es pot beneficiar per poder comprar un pis adaptat millor de preu. Després també podríem parlar del lloguer d'habitatge. Ara actualment han sortit les ajudes de lloguer, llavors dintre de les ajudes de lloguer no només és per a persones amb discapacitat, sinó per a persones que tenen una problemàtica en general, que hi ha uns ingressos reduïts. Llavors aquí també hi ha una ajuda.
Bueno, i per acabar, quines ajudes hi han de comprar-se un vehicle?
A veure, el tema de la compra del vehicle... lo que ja és que les persones amb discapacitat, que a banda de la discapacitat tenen una mobilitat reduïda, tenen l'opció de demanar l'IVA reduït. Això ho demanen a Hisenda i llavors el que te donen és que l'IVA, en comptes de costar-te un 21%, com a qualsevol persona, a les persones amb discapacitat amb mobilitat reduïda li costa un 4%. O sigui que... jo crec que és una bona ajuda. Clar, s'ha de justificar molt, perquè ens trobem casos de persones que demanen aquesta ajuda, però demanen l'ajuda no és per l'usuari, per la persona amb discapacitat, sinó per un familiar. Llavors, clar, una de les coses que te diuen és que han d'estar empadronats al mateix domicili, perquè se suposa que aquell vehicle no és pel familiar, és per portar amb aquesta persona als jocs. I ara el que estan demanant és un certificat en el cas de que la persona... vagi a un centre o un certificat. Nosaltres ara ens estem trobant que hem de fer certificats a usuaris del nostre centre. Quan se compren el vehicle, hem de signar un certificat on hi consti que aquest usuari ve al nostre centre de tal dia a tal dia, a tal hora, perquè hi consti que aquest cotxe s'utilitza per portar amb aquesta persona al centre. I per una altra banda, el que us he dit de les ajudes PUA, també les ajudes PUA també són per adaptació al vehicle. No estaríem parlant de comprar, però si te compres el cotxe amb l'IVA reduït i per una altra banda has d'adaptar el vehicle, ja sigui per tu que ets el conductor amb discapacitat o per portar amb una persona amb discapacitat que hagis de ficar una rampa o hagis d'adaptar el vehicle, això també entraria dintre de les ajudes PUA.
Vale.
Doncs aquí acabem l'entrevista. T'agraïm molt que hagis vingut. Ens has aclarit molts dubtes i esperem que al ràdio i ens també. Moltes gràcies per venir, Maria José.
Moltes gràcies a vosaltres. Dic una coseta, simplement, si els que ens esteu sentint, si algú té algun dubte a nivell d'orientar, per orientació, assessorament, informació, a nivell de discapacitat, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. Truqueu a Aspit i pregunteu per Maria José. Us intentarem ajudar i resoldre tots els dubtes.
Ja sabeu, ens trobem l'últim divendres de cada mes aquí als matins de Ràdio Cope Lleida, amb el Ricard.
Trobareu el programa penjat a la nostra pàgina de web, Facebook. Centre d'Atenció Diurna Candi Vilafanyer. Adeu.
Adeu.
Adeu a tothom.
I ara sí, ja anem directes cap a la una, com sempre, amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Obrim aquestes rutes turístiques de les Terres de Lleida.
I acabem la Cerdanya.
Sí, senyor. Proposa'm.
Acabem setmana i acabem Cerdanya.
A veure com acabem.
Bé, no sé si
Com dirien en castellà,
mai,
por todo lo alto, segur.
No sé si... Sí, per l'alçada que té...
Sí, per això.
Per la majestuositat que té, és el santuari de Santa Maria de Talló.
No.
No et sona? Pues,
no, però ara el busco.
Ara te'n faré 5 cèntims, a tu i a tots els oïdors, perquè us agafi ganes d'anar a Santa Maria de Talló, que depèn, o està agregat a Bellver de Cerdanya. El poble està situat a 1.060 metres al sud de Bellver de Cerdanya, i el viatger que hi arriba es veu gratament sorprès per la visió de l'església romànica de grans dimensions de Santa Maria de Talló. És del segle XII, i l'absis potser de mitjans del segle XI, i per un campanar de torre quadrat que diu la tradició que havia sostingut una campana fosa el 1511 amb un so tan potent que podia sentir-se des de Puigcerdà. Però la bellesa més gran amb què es trobarà el viatger és la imatge de la Mare de Déu de Talló, una talla que va poder ser salvada de la destrucció a l'any 1936. Conta la tradició que al segle VII de la nostra era, un comte visigot que tenia els seus dominis en el Baridà i en la Baixa Cerdanya, anomenat Toló, va edificar una capella en honor de l'Anunciació, al lloc on ara és Talló, i es poblaren al seu voltant de cabanes de pastors, formant-se un nou i pacífic poble. Com altres esglésies pirinenques, el primer rastre documental en el qual consta la parròquia de Talló és en l'acte de consagració de la catedral d'Urgell i figura al cap de les parròquies de la Cerdanya, cosa que demostra la seva importància. En l'acte, és l'única església de la Cerdanya que figura amb el seu titular. Tot i això fa creure que, avançat el segle XI, l'església de Talló tenia un paper molt destacat entre les esglésies de la Cerdanya. L'any 890 tenia establerta una canònica i el seu degà governava la parròquia independent del bisbat d'Urgell, cosa que ha donat origen a la llegenda de l'existència d'un antic monestir a Talló. La presència d'una comunitat de clergues és confirmada amb més claretat gràcies al document de donació de Santa Maria de Talló, datat a l'any 1098. Al segle XIII, Talló perdé la seva preeminència dins el Baridà quan Nuno Sans va fundar la vila fortificada de Bellver de Cerdanya, i va ser al desembre del 1225, que va dotar de privilegis importants. I des de mitjans del segle XIX, l'església va passar a convertir-se en parròquia rural i, sobretot, a Santuari Marià, on se celebren aplecs el 15 d'agost i el 8 de setembre. El dilluns de Pasqua se celebra l'aplec més important i més viscut de tota la població de Bellver. És la de la Mare de Déu de Talló. La imatge és una vella talla romànica sedent del segle XIII, va ser restaurada durant el segle XIX i és un indret que cal visitar. Hi pot arribar en cotxe i per la clau cal preguntar a l'oficina de turisme de l'Ajuntament de Bellver. I ja que diguem d'anar a Bellver o d'anar a Talló, la dita d'avui ens diu: més val arribar tard que no arribar mai.
I tant.
Per tant, nosaltres, amb tranquil·litat, val més arribar.
I tant. I deixa'm recordar que ja que estem a les portes del cap de setmana, sisplau, fem-nos-ho més present que mai, això, eh? Gràcies, Joan.
Adéu, fins la setmana que ve.
I ja que estem parlant d'això també, anem a posar al dia la xarxa viària lleidatana, que no tenim cap mena d'incidència, afortunadament, per accidents. Sí, les habituals d'obres, la C14 a Oliana i a Organyà, la C233 a Castelldans, la LB-2021 a Verdú, la LB-9124 a Castell de Mur, la Nacional 260 a la seva sortida de 251 a Sarroca de Bellera. Busquem la 1.
Es la 1, son las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El rey Felipe VI va a recibir a las 3:30 de la tarde a Ana Pastor. La presidenta del Congreso acudirá a esta hora a Zarzuela para comunicar personalmente al rey la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno al salir adelante la moción de censura contra Rajoy. El líder socialista es el primer presidente de la democracia que no ha ganado unas elecciones. Ricardo Rodríguez.
Tras su investidura, Pedro Sánchez ya ha mantenido una conversación telefónica precisamente con el monarca, con el rey Felipe VI, el presidente, el primero en llegar a la Moncloa vía moción de censura, ha descrito así cómo pretende gobernar.
Voy a hacerlo desde el consenso, con humildad, con mucha capacidad de trabajo y también con mucha entrega, que es lo que merece el país.
El inicio de un tiempo nuevo está siendo una consigna repetida por los varones en sus mensajes de felicitación a través de las redes sociales, entre ellos Lan Usado, Susana Díaz, Guillermo Fernández Vara, Francina Armengol o Miquel Iceta.
Al final de ese debate, Mariano Rajoy se despedía después de 7 años en la presidencia del gobierno.
Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Ojalá mi sustituto pueda decir lo mismo en su día. Se lo deseo por el bien de España.
Y seguimos en los pasillos del Congreso y, como te puedes imaginar, un auténtico hervidero. ¿Cómo han valorado los grupos que Pedro Sánchez se haya convertido en el primer presidente investido en una moción de censura, Ángela Sánchez?
Pues aquí a lo que se mira ya es a los próximos días. Los independentistas catalanes piden una reunión urgente entre Pedro Sánchez y Quim Torra, mientras que Bildu reclama también abrir diálogo con el nuevo presidente. Busca su sitio también Pablo Iglesias, que espera que Sánchez cuente con Podemos para su gobierno.
Eso depende del presidente. Nosotros esperamos que construya ese gobierno fuerte, ese gobierno integrador, y estamos a su disposición. Tiene que tomarse su tiempo para reflexionar. Hemos quedado en que hablaremos en los próximos días.
Las caras más largas en el PP y entre los exministros, María Dolores de Cospedal, dice que están bien, pero que lo sienten por España. Por su parte, Rafael Hernando asegura además que el futuro de Mariano Rajoy va a depender precisamente de él mismo.
Y hay más noticias en este viernes 1 de junio que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Raiz.
La mujer detenida por el asesinato del niño de Elda ya se encuentra ante el juez en Alicante. Se le atribuyen 3 delitos, asesinato, simulación de delito y denuncia falsa. Los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto. El pequeño asesinado era el hijo adoptivo del novio de la detenida. Esta mujer está acusada de estrangular al pequeño, un caso que ha recordado al del niño Gabriel de Almería. Te cuento también que Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a 59 inmigrantes en aguas del Estrecho. Todos son de origen subsahariano y en la patera viajaban 3 bebés. Ya han sido trasladados a puerto en aparente buen estado de salud. Y dar lo mejor de uno mismo, este es el título del nuevo documento publicado por el Vaticano, dedicado a la perspectiva cristiana del deporte. Lleva el mensaje del Papa Francisco para los deportistas, alienta a los atletas a no convertirse en mercancía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pues vamos precisamente con los deportes. El entrenador deseado por el Real Madrid está en Barcelona, José Luis Corrochano.
Mauricio Pochettino, actual entrenador del Tottenham y el elegido por el Real Madrid para sustituir a Zinedine Zidane, está presentando un libro en la ciudad condal. Preguntamos si ha hablado de su futuro, Elena Condis.
Sí, ha hablado de su futuro, Mauricio Pochettino. Muchísima expectación aquí en la presentación de su libro Un Mundo Nuevo, rodeado de sus tres inseparables colaboradores, Toni Jiménez, Miguel Agostino, Jesús Pérez, que le acompañan en todos los equipos a los que va. Pochettino dejó la puerta abierta al Madrid, dice que lo que tenga que ser será, añadiendo que es uno de los mejores equipos de la historia y que no hace falta ser un valiente por dirigirlo, puesto que tiene a los mejores jugadores del mundo. Un Pochettino que se ha declarado un gran admirador de Zidane y ha confirmado que no tiene cláusula, por lo que si el Madrid quiere ficharle, tendrán que negociar con el Tottenham, con el que renovó hasta 2023. Pochettino habla de presente y de que todo fluya.
No pasa por mí, yo tengo un compromiso de 5 años con el Tottenham, ¿eh? O sea que estoy muy feliz de estar ahí, mi compromiso es máximo y que fluya y después que pase lo que tenga que pasar.
Del fútbol al tenis, vamos a París, en Roland Garros. Está jugando a esta hora Fernando Verdasco contra Dimitrov. Ángel García.
Y con muy buenas noticias, Corrochano, porque Verdasco se ha apuntado los dos primeros set ante el búlgaro. 7-6, 6-2 y 1-0 manda también ahora en el tercero Fernando Verdasco, que se metería en octavos de final. Acaba de empezar el partido del que saldría su rival, también con un español, Roberto Bautista, ante Novak Djokovic. 1-0 en el primer set para el serbio. Y ojo, alerta de un favorito, porque Alexander Zverev está perdiendo 2-1 ante el bosnio Zunjur.
Baloncesto, Liga Endesa. Hoy vamos a conocer los dos semifinalistas que nos faltan, son los terceros y definitivos partidos de la serie, Barcelona-Andorra y Valencia-Gran Canaria.
Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
I ben informats, ja, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, la que ens agrada dels divendres. Mònica Carrasco, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Ricard Álvarez. Molt bé, i tu?
Què ens agrada, molt bé. Què ens agrada obrir la del divendres?
Sí, home, l'agafem amb ganes. Sí, la veritat és que, a més, aquestes darreres hores que estan sent tan intenses, d'actualitat i d'informació, jo crec que més d'una agafarà el cap de setmana amb més ganes encara.
Jo crec que sí, i a més per desconnectar-se, cultura i espectacles. Escolta, la resta, que s'ho facin mirar.
Exacte.
Mira, com que sé que tu vens carregada...
Sí, tinc unes quantes.
Sí, jo tinc moltes coses, però només te'n diré una. Mira, te'n dic una, jo crec que aquesta és important, i tindrà lloc diumenge a les 10 del matí a Tàrrega, que està, doncs, agafant l'autovia per anar cap a... sortint des de Lleida, direcció Barcelona. És còmode arribar-hi, amb mitja horeta hi sou. I hi ha una nova activitat del Posa't la Gorra, de l'associació Afanoc, que ja sabeu que és una associació que està... el que recapten i el que treballen va destinat a la casa dels xuclis, que és on poden estar les famílies que tenen nens que estan rebent tractaments oncològics. Doncs la casa dels xuclis no s'aguanta sola, necessita, doncs, diners perquè segueixi funcionant. Doncs aquestes activitats que fan s'anomenen Posa't la Gorra. I aquest diumenge arriben a Tàrrega, per tant, de 10 a 1 del migdia, del diumenge, esmorzar popular, tallers, actuacions, sorteig solidaris i, a més, moltes sorpreses. Com ho fem per entrar? Molt fàcil. Comprem la gorra, ens la quedem i ens serveix d'entrada.
Perfecte, home, fàcil, si els poses la gorra sempre són cita obligada, eh? Aquí ens encarreguem de recordar-ho sempre.
7 euros i t'endús una gorra que és única, a més.
Sí, senyor.
Val la pena.
Molt bé, doncs escolta, mira, agafo el teu guant, començo jo de les propostes que tenim a les comarques de Tarragona, que són moltes, però en destaco tres avui, també amb una activitat solidària, i és una donació de sang, i tu em diràs, mira, aquesta que original, no?, una donació de sang del Banc de Sang, que, doncs, és original, i et diré per què, per on es fa. La ubicació és la primera vegada que a Catalunya es fa una donació de sang en aquest lloc, i és una oportunitat, doncs, mira, és un valor afegit anar a donar sang, no?, a sobre de del bé que fas, pots gaudir d'unes vistes úniques, perquè la fan a la Catedral de Tarragona.
Ah, mira.
A dins de la catedral. Per primera vegada el Banc de Sang i Teixits entre a una catedral, serà la de Tarragona, de 10:30 del matí, de 2:15 fins a les 2.
Molt bé, i per què no?
Per què no?
Em sembla molt bé.
Exactament, doncs ja saben, els paràmetres habituals per donar sang, no cal demanar hora, res, i escolta, de passada, doncs veiem la Catedral de Tarragona, que és un tresor, realment, si no la coneixeu.
Molt bé.
Aquesta és la primera, després ja les altres tenen, hi ha altres activitats. Avui a la tarda arrenca el Minipop Tarragona, una cita ineludible ja a la ciutat des d'avui i fins diumenge, i actuaran Mishima, Joan Masdeu, Renaldo i Clara, bé, moltíssima gent, hi haurà a més tallers,
Renaldo i Clara
paradetes.
Són de Lleida.
Sí, senyor, per això te'ls te'ls anomeno. Ah, aquí la connexió lleidatana, la connexió nacional 240 sempre hi és. Doncs el Minipop Tarragona, que ja tota una institució a la ciutat, a les comarques de Tarragona, de fet, Passeig de les Palmeres de Tarragona. I la darrera, doncs, a Reus, a partir d'aquesta tarda també, la fira Reus Viu el Vi i el Vermut. Enguany, gran novetat, eh? Els 85 cellers que participen a la Reus Viu el Vi, doncs s'hi uneix una mostra, la primera mostra de vermut. En la desena edició ja de la fira, doncs per fi, lloc per al vermut. Per als vermuts locals seran els protagonistes enguany.
Molt bé, doncs, el vermut. Home, quasi que sembla estrany que no ho haguessin fet encara.
Eh? Ah, això diem tots. Doncs mira, et diré, tinc encara 10 segons per dir-te els vermuts locals que hi seran. Mira, Miró, Cori, Fotli, Liris, l'Olave del Camp, el Rofes i també l'Izaguirre.
Molt bé.
I vermut convidat de La Rioja, La Cuesta.
Doncs escolta, fem una pausa i parlem de cinema.
Vinga.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Atención, oportunidad única. Finca de recreo o para vivienda con 13.000 metros cuadrados de terreno. Situada a 7 kilómetros de Binéfar, justo en la salida de la autovía Lérida-Huesca. Consta de casa de 200 metros cuadrados, almacén de 300 metros cuadrados, gran estanque de agua y un jardín ideal. Aprovecha esta oportunidad única. Teléfono de contacto 678 70 56 78.
Nuestros tecnoprecios lo dan todo por La Roja con 100 euros de descuento en portátiles HP Pavilion.
Con financiación hasta en 12 meses.
Llévate un HP por 599 euros y ahórrate 20 euros al incluir el Office 365.
También tienes un portátil gaming Lenovo Legion con hasta 300 euros de descuento.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio.
Solo en El Corte Inglés.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637 23 0000.
Salvador Obrezoya. Stallone.
Antes de que llegue hasta ellos estarán muertos.
Es el hombre que soluciona los problemas. Pánico en el túnel. Y Get Carter, asesino implacable.
¡Olvídese de mí, corra!
Dos de Sylvester Stallone. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podríamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Charlotte es música callejera en Londres y el ayuntamiento le facilitará un lector de tarjetas de crédito para poder recibir donativos por esta vía.
Más londinenses podrán mostrar su apoyo a los talentosos artistas callejeros de la capital.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Ahora algo único y sorprendente te espera en todos los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
Solo tres días, del 1 al 3 de junio, tienes un 2x1 en una gran selección de primeras marcas de moda.
Identificadas con un punto rojo en la etiqueta. Búscalo y aprovecha esta increíble oferta.
Para hombre, mujer, infantil, hogar...
Solo tres días en todos los centros de oportunidades y outlets El Corte Inglés.
I aquesta és la senyal, Mònica.
Ai, quines ganes en tenia.
Sí, home, la veritat és que portem dues setmanes...
Porto dos cartelleres que no hi soc i em sabia greu,
Pues han sigut fluixíssimes,
Oh, mira, no és un dia... quedo més descansada, no, si no hi ha hagut res espectacular.
No, han sigut fluixes. T'ho confirma la Laura González.
Hola, Mònica.
Hola, Laura, què tal?
A veure, més que fluixes han sigut de coses estranyes, rares, però també rares. Han de tenir sortida les coses estranyes.
Que sí, que sí.
Alguna cosa que m'hagi perdut que em recomanis especialment?
No.
No, eh? Vale.
Bueno, potser el documental Caras y Lugares de l'Agnès Barda i el JR, que és un documental sobre l'art.
Sort que no has dit Han Solo.
No, bueno, Han Solo l'he anat a veure esta setmana.
Ah, ja has anat?
Sí,
Espera, la pregunta. Laura González, has anat al cine?
Sí. Sí, he anat al cine.
Home, guaita, claro. Només va al cine quan hi ha coses de Star Wars.
Bueno, i de Marvel, i bueno, és que Disney me té robat el cor.
I què tal?
Doncs molt bé, millor sí, del que m'esperava. La crítica l'havia deixat molt malament i encara resultona, vull dir, està bé.
Resultona, diu.
Té els ingredients d'una pel·lícula.
Sí, però què? És una pel·li d'acció pura i dura amb tocs d'humor i ja està?
No, és un western estel·lar, així t'ho dic.
Comença i acaba...
Western estel·lar, m'ha encantat això.
Home, claro.
Comença i acaba...
És interestel·lar.
Comença i acaba i deixa algun fil.
Vaja, home.
Però, clar, a veure, estem parlant de Han Solo. El Han Solo el coneixem des dels anys 70.
Saps quina sèrie va posar de moda el terme aquest de western estel·lar?
Quina?
Battlestar Galactica?
No, bueno, no. Firefly.
Ah... Mira, això no ho sabia.
Ni una ni l'altra, dius, nois.
Home, Firefly és una sèrie per molt frics,
Després dius de la Laura.
No, o sigui, jo tinc el meu, Jo tinc clar això. Molt bé, Han Solo. Escolta, i aquesta cartellera, per donar la benvinguda a la Mònica, què tal?
Bueno, no està mal, bueno. No està mal. Tindrem una miqueteta de tot, no? Vale. Així, variadito.
Bueno, però ja està bé.
Sí. No m'heu preguntat el plat.
Has veritat, el plat. Aquí. Espera. La Laura m'ha portat un llibre de receptes.
Sí.
Espera, que l'agafo i et dic. Es diu Star Wars a la carta. 40 recetes d'una galàxia muy, muy lejana.
Què em dius ara? Jo vull aquest llibre. Una foto al Twitter ja, sisplau.
Ara t'ho posaré. Pastelillos chiwi.
Sí.
La que tinc oberta ara aquí.
I quin plat has triat per simbolitzar Han Solo?
Pastel pues mira, crujiente de cangrejo i mayonesa de hierbas, però què és això?
Doncs bé, el llibre està dividit com per planetes, no? Llavors, cada planeta té els seus plats tradicionals. Pues jo què sé, el planeta Hot, per exemple, que és un planeta que és gelat, pues hi haurà més coses així fredes, fresques i tal.
El planeta Hot és gelat?
Claro.
Com que claro?
Home.
Hot en anglès és calent.
Però el hot amb H al final.
Ah.
Sí, és un planeta gelat, aquí està la gràcia, no? Pues jo què sé, tens Bespin, tens Kashyyyk, i qualsevol del planeta Kashyyyk me va bé, perquè surten molts Wookies a la pel·lícula, que és el Chewbacca, és un Wookie, és aquesta raça, no? I són del planeta Kashyyyk. Llavors explica una mica també la història d'aquests personatges, no? I qualsevol d'aquests, dintre del cada planeta, tens una recepta Padawan, que és per a principiants, una recepta Jedi i una que és ja Màster de l'Universo, saps? I bé, ja te'l passaré, si no el llibre, que està molt bé, la veritat, és que
ara
molt ben editadet.
T'enviaré l'ISBN.
Si us plau.
Ja perquè te'l encomanis.
És un regal fantàstic per bastanta gent que conec, he de dir. Escolta, llavors, tu ja has fet... Un dia podríem quedar i fer un menú.
Sí.
Un menú Star Wars.
Vale, perfecte. No? Jo he fet alguns plats. He fet el costillar volcànico, los crujientes de polvo estel·lar, que més he fet... Bueno, és que he fet diverses coses. Entre postres i plats i coses així, pues he anat fent.
Tens el WhatsApp aquí a prop?
Tot és recepta espada,
sí,
per això.
Ara te ho envio jo.
doncs bé, anem amb la cartellera, que si no, no ens donarà temps aquí.
Vinga.
Vinga, som-hi. La gran estrena de la setmana és basada en hechos reales. És una pel·lícula francesa, però bueno, és l'última pel·lícula del Roman Polanski, que té com a protagonistes a Eva Green i a Emmanuel Segner. Segner fa d'una sensible i tormentada novel·lista d'èxit que, bueno, està paralitzada davant de la idea de començar a escriure una nova novel·la, que això els passa a molts escriptors. Doncs durant una signatura de llibres es creu el seu camí amb una jove que és encantadora, intel·ligent, intuïtiva, que és la Eva Green, no? I que, bueno, s'acabarà convertint en la seva confident. Llavors, l'escriptora aquesta confia en la seva nova amiga i li obre les portes de casa seva, però... Qui és aquesta noia, en realitat? Què vol?
Ah,
ha vingut per donar-li impulsos a l'escriptora o per prendre-li la seva vida? És un thriller...
He vist el tràiler.
Thriller psicològic, és.
He vist el tràiler i fins al final no em vaig assabentar que basada en hechos reales era el títol.
Sí. Doncs la novel·la en si està basada en un llibre que porta el mateix nom de la Delphine de Vigan, que és una escriptora francesa.
Sí,
tindrem
sí.
també una altra pel·lícula francesa, aquesta amb tarannà de comèdia, no?, que se diu Algo celosa. I comença, pues, quan d'un dia per l'altre, la Natàlia, que és una professora de francès divorciada, doncs passa per un procés de transformació i passa de ser una mare adorable a ser una persona gelosa que comença a sentir enveja inclús de la seva filla, que és una jove ballarina de 18 anys. Bueno, el seu problema va augmentant i comença a tenir també pues, gelosia dels seus amics, dels companys de feina i bueno, fins i tot dels seus veïns. No? Està enfocada en clau de riure, de comèdia i tal, però realment és una situació una mica dramàtica, no? Això de que la gelosia sigui tan xunga.
Que han canviat de gènere,
Sí, ens anem a l'animació i us he ficat la banda sonora de Pinocho.
Ah.
Mira, així fem una mica de memòria. Doncs bé, tindrem una altra pel·lícula francesa. Tenen diverses estrenes aquesta setmana els francesos i es diu El malvado zorro feroz, no? És una pel·lícula per nens més aviat petits, però també pot agradar als adults. És d'aquella animació clàssica, amb un guió també una mica clàssic pel seu ritme i la seva tipologia de narració, que va a base de gags i pocs escenaris, però no obstant els personatges són una mica diferents dels clàssics. Al camp, on passen les històries, doncs viuen uns animals que són una mica raros, no? Una guineu que es pensa que és un pollet, un conill que fa de cigonya, i bueno, i un ànec que vol ser el substitut del Pare Noel, i entre aquests pues, bueno, van fent gags i tal.
Un ànec?
Sí, sí, sí.
Que vol ser substitut del Pare Noel?
Sí. Ah. Mal que mal, els ànecs volen. El Pare Noel, sí, sí. No sé jo si vole.
Bueno, el fan volar.
El fan volar els renos, però aquí... Bueno, és una pel·lícula que pot estar bé. Està bé, així, per nens i tal. Tenim una altra pel·lícula d'animació que es diu Lou Over the Wall, que és una pel·lícula japonesa que la van estrenar, va ser la gran estrella de llargmetratges de la darrera edició de l'Animac, aquí a Lleida, i bueno, va sobre un adolescent que és una mica passota i viu en un poblet del Japó, i bueno, la vida i l'entorn del qual canvien quan coneix a una sirena, que és anomenada Lou, que té poders i el vol ajudar i tal. Bueno, sí, animació japonesa. No està mal, tampoc.
Mm. Veig poca emoció, en general, sí, amb l'animació d'aquesta setmana.
Sí, sí, sí. No hi ha cap cosa que d'animació, almenys, que m'entusiasmi. Tindrem també, bueno, aquesta pel·lícula, déu-n'hi-do, El hombre que mató a Don Quijote. És una producció britànica de Terry Gilliam. Que
britànica
torna...
és?
Sí, ah. Terry Gilliam és un dels membres de Monty Python, és el guionista del Sentido de la Vida, de... No sé si ara de Los Caballeros de la Mesa Cuadrada també, no ho sé.
Però aquesta me la recomanes, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada.
Ah, home, i tant, i tant.
És que me l'han recomanat moltes vegades i no... no...
Comèdia de l'absurd britànic.
La pots veure riure, 30 no? vegades, sí. I sempre fa riure.
Sí. Ah, vale.
És com Amanece que no és poco, sempre
sí,
fa riure.
Sí, però en toc britànic, és molt brit, les pel·lícules aquestes. Doncs bé, Terry Gilliam, doncs torna a la càrrega amb Don Quijote. A veure, us explico, us fico en context. L'any 2002... Aquest director va intentar fer una pel·lícula sobre la vida de Don Quijote, no? Que es deia El hombre que mató a Don Quijote. Això el 2002. Però bueno, amb el Johnny Depp i tal, o sigui, una superproducció. Sí, sí, sí. Però una sèrie de desgràcies i contratemps doncs, van fer que no fos possible. Posteriorment, un altre director pues, va fer un documental sobre aquest rodatge. Sobre, mira, mal que mal, pues traiem algo, no? Però bueno, l'incansable Terry Gilliam doncs, ho ha tornat a intentar i ara sí podem
a tenir... A la tercera va la vençuda.
16 anys després, eh?
El hombre que mató a Don Quijote, efectivament. No és una pel·lícula èpica, com us podríeu imaginar, no? Va sobre el següent. El Toby és un director d'anuncis que és molt cínic, bueno, i es veu embolicat en els estrafolaris deliris d'un vell sabater espanyol que es creu que és Don Quijote. I això passa arrel de la seva participació en una pel·lícula. I és que el Toby, el protagonista, quan era més jove, doncs havia rodat una pel·lícula en un petit poble a Espanya i va canviar la vida i els somnis i les esperances dels habitants d'aquest poble, no? I d'aquesta manera, doncs, el protagonista, qui dona vida a l'Adam Driver, que és el dolent de les noves pel·lícules de Star Wars, doncs viurà una sèrie d'aventures còmiques i surrealistes amb aquest personatge, no? Del qual volia fer una pel·lícula, però el tio, pues, bueno, al cap dels anys s'ha pues, tornat boig, se pensa que és Don Quijote de veritat, i el director doncs, se sent amb una mica de responsabilitat, saps? De, uf, què li he fet jo amb aquest home, no? Podrà sobreviure a la seva bogeria? Doncs pues, haurem de veure la pel·lícula.
De moment la cartellera també no és massa diferent de la darrera setmana, eh?
Bueno, ara us vinc amb dos pel·lícules de terror. Vinga, va.
Pel Ricard.
Una es diu Los Estranyos, Caceria Nocturna. L'any 2008 van fer una pel·lícula que és anomenada Los Estranyos, que bueno, anava sobre una parella que volien passar un cap de setmana a la segona residència de la família d'en Bell. I bueno, doncs a les 4 del matí trucaven a la porta per preguntar, ¿està ta mare? I marxaven. Saps? No està ta mare. I marxaven.
Això, de los creadores de truc a mitjanit per tocar els nassos a la gent, ara arriba el de truca a la porta.
I dius, està ta mare. Ah. Vale. Doncs bé, aquesta és la seqüela, no? Que va del mateix, però els protagonistes, en lloc de ser una parella, són una família tradicional que acaben fent nit en un campament de remolcs mentre fan un viatge pues, una mica més llarg, no? Però bueno, allí s'acaba el viatge, perquè els visitaran tres psicòpates amb màscares que els atacaran i els mataran sense pietat.
Ara, vinga, ja m'has acabat la pel·lícula.
Quina banda.
Terror Slasher de tota la vida, sempre ha anat així.
Però ja sé com acaba, ara.
Totes acaben igual, si són totes tòpiques.
Previsibles, total.
Claro.
A mi em fa mandreta, això, però bueno, ja ha d'haver per tots.
Pues venga, com la següent no n'hem vist cap.
A veure.
La ironia, de notis la ironia aquí, es diu 1974, La possessió d'Altair, és una pel·lícula mexicana, i bueno, la van presentar fa 2 anys al Festival de Sitges, jo hi vaig ser, aquesta pues, la vaig veure així una mica de passada, i bueno, és un metratge doncs, basat en gravacions casolanes d'escenes íntimes i familiars, no n'hem vist cap així, vull dir, ni Paranormal Activity, ni cap.
Re.
Doncs avui dia, pues, com que hi ha moltes pel·lícules d'aquest estil, aquesta ha intentat ser una mica diferent, i han utilitzat com uns filtres de color estil Instagram, així, simulant que unes gravacions en 8 mil·límetres que ens traslladen als anys 70,
quina també mandra.
Per l'estètica i la roba dels protagonistes i tal, no? Doncs, bueno, aquest suposat phone footage, que es diu quan se troba en una gravació, que té aquesta textura granulosa, està acompanyat d'una banda sonora, pues, per omplir una mica el cos dels espectadors d'intriga i de temes sobrenaturals sobre una parella que va desaparèixer a Mèxic en aquesta dècada, la dècada dels 70.
És curiós perquè graven amb càmeres super sofisticades 4K d'alta definició i després han de...
No sempre.
Embrutar la imatge, per entendre's, perquè sembla antiga.
No crec que a Mèxic tampoc gaudeixin allò de supercàmeres. No sé, no sé, però...
Però si tu i jo en podem comprar una.
Ja. Bueno, jo no. Jo la meva butxaca no ho admeto.
Sí.
Doncs bé, vinga, anem a fer una...
Amb el que et paguem aquí...
Sobretot amb el que li paguem aquí, sí, tant.
Doncs bé, tindrem també una comèdia, Bendita Ignorància, perquè si no ens ho prenem a risa, doncs com ens ho prendrem, no? És una comèdia italiana. I va sobre 2 professors d'institut que són amics, que vull dir amics enemics, no? Doncs un dia es plantegen davant dels alumnes la utilitat de les xarxes socials. De veritat, són aquestes una eina de comunicació o no són més que una forma per compartir banalitats? S'ha tornat la comunicació humana en algo banal? Doncs els dos tenen opinions molt diferents. Un està totalment integrat en la modernitat, mentre que l'altre és un home xapat a l'antiga, de la vella escola i tal, no? Doncs mentre discuteixen, són gravats per un alumne que penja la discussió a internet i llavors es tornen virals. Trending topic, ja lo tenemos todo. Doncs, bueno, així, entre gags còmics i reflexions profundes, els dos professors arribaran a intercanviar inclús els seus papers, no?, intentant recolzar les pròpies idees.
Uh-huh.
No està mal, Bendita Ignorància italiana.
Vinga, va, dona un minut.
Ostres, doncs tenim Dede, una pel·lícula georgiana, que és un drama íntim i rural, la típica història d'amor, la comprometen amb un home i s'enamora de l'amic. Ja està.
Vinga.
Tindrem també Camarón, Flamenco i Revolució, un documental.
Ah,
no sé si ho sabíeu, però Camarón se deia José Monge Cruz, no?
No, és veritat, no...
Doncs era un cantant de flamenc.
No, home, sí, sé qui és el Camarón, però vull dir que la...
Un model per als gitanos de l'època, no? Uh-huh. Va morir l'any 92 i, bueno, el documental està dirigit per un director de videoclips i mostra la vida del cantant i les seves motivacions.
Va morir el mateix any que Freddie Mercury? Sí?
No ho sé, no me'n recordo de l'any que va morir Freddie Mercury.
Sí, a les Olimpiades.
Al 91.
Que no va... Al 91, pensava que havia estat al principi del 92.
No. Tothom pensa que el van veure a les Olimpiades.
No. Jo sé que estava enregistrat, però pensava que havia mort al principi del 92, que no havia arribat a l'estiu.
91. Uh-huh. Camarón, ja us ho direu, buscarem.
Camarón al 92.
Al 92 de juliol del 92, Camarón.
Sí. A mi m'encanta Camarón. Vull dir, aquí les coses com són. I trobo que pot ser un documental molt interessant, també, per reivindicar un tema cultural que ens és proper, vull dir, el flamenco és internacional. Tindrem també El Intercambio, que si la setmana passada parlàvem d'una pel·lícula que es deia La noche del virgen, que era mig gore, doncs en aquest cas els protagonistes estan una mica més curtidets.
Aquesta te la vas perdre, Mònica.
Sí.
La noche del virgen, que a més era sèrie F o G.
Doncs bé, aquí són una parella de 40 anys que volen fer un intercanvi de parelles pel seu aniversari.
Vinga.
I, bueno, busquen una gent per internet, però, bueno, no resulta ser
genial.
El que esperaven.
He vist el tràiler.
El Intercambio, amb Rosy de Palma.
He vist el tràiler, sí.
No sé si
em
presentaria a casa Rosy de Palma.
És veritat. Sí, són una mica xungos, eh? El tràiler acaba una mica raro, eh?
Sí. I tindrem també la meva recomanació de la setmana, que es diu Mi Mundial. És una pel·lícula uruguaiana i és el tipus de pel·lícula que hauria de promoure la Mostra de Cinema Internacional de Cinema Llatinoamericà de Lleida entre els nens i nenes de les escoles entre 10 i 14 anys. Va sobre que el Tito, que és un nen de 13 anys, té moltes habilitats pel futbol. L'escola li va mig bé, mig malament, això a dies, no? Perquè, bueno, a ell li interessa més el futbol. Això passa avui en dia amb molts nens, no? Doncs un dia arriba un ambiciós representant que li ofereix un contracte que el traurà amb ell de la seva família de la pobresa. I els pares del Tito, innocents, pobres, pues, tenen por d'estar deixant perdre una oportunitat per al seu fill i es llencen a l'aventura i se'n van a viure amb ell a la capital. Doncs a poc a poc el Tito deixa de veure el futbol com un joc i el comença a veure com una feina, com una responsabilitat del món dels adults. I això, pues, jo crec que tots els nens que somien amb ser futbolistes professionals l'haurien de veure per adonar-se'n del que ser un futbolista significa.
I els pares l'haurien de veure.
Ah, sí,
I els pares.
Doncs bé, aquesta és
m'ha quedat aquest documental.
Mi Mundial, mira. Molt bé.
El documental de Camarón...
No, aquest...
no és un documental, és una pel·lícula.
Ah, és una pel·lícula?
Sí. Sí, sí,
doncs
sí.
M'ha agradat aquesta, mira.
Sí, jo crec que és recomanable per això, més per nens i pares.
Sí, 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 sí.
Escolteu una cosa, abans d'acabar, que això ens val per Lleida i per Tarragona, amb totes les propostes que ens ha fet la Laura, aquest dissabte 2 de juny podeu anar al cine i a sobre col·laborar amb el Banc d'Aliments, perquè fan una captació especial. Si porteu 2 quilos d'aliments, us donaran un lot de crispetes i beguda de franc.
Oh, mira que bé.
Per anar al cine. A Lleida ho faran els JCA del Picat, i a Tarragona els JCA de Valls, els MSB de Calafell i els Ocine de les Gavarres, Vilaseca i el Vendrell.
Doncs mira,
dia 2,
és una bona proposta.
Doncs molt bé.
Laura González, quina aniràs a veure? Corre, ràpid.
Jo m'espero la setmana que ve, que fa Jurassic Park.
Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu.
I Mònica, nosaltres...
Doncs nosaltres
ja
també. Tanquem la paradeta.
Sí, sí.
Parlem dilluns, que tenim moltes coses sobre la taula dilluns.
Sí.
Un tema molt interessant, reciclatge, no s'ho perdin.
Sí. Bon cap de setmana.
Igualment.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Sapa que ja anem directes cap a les 2 de la tarda amb el nostre espai groc, que estem ben acompanyats, com sempre. Avui està amb nosaltres des del Teatre de l'Escorxador i del Teatre de la Llotja, la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
La directora de la Biblioteca Pública de Lleida, més super que mai, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal?
Hola, bon dia.
Més super que mai després de la supernit, La supernit de les biblioteques. I la directora del CaixaForum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I a més també ens acompanya la Dolors Montagut. Ella m'ha dit, tu presenta'm així, soc cantaire. Doncs la Dolors Montagut, que és cantaire. Dolors, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Benvingudes. Escolta, ara sí que podem dir que hem deixat ja enrere el mes de maig fester, però és que a més avui és juny ja. Mira, han anat així, avui és 1 de juny. L'estiu anava a dir, no, mira, veus, ja
sí, penso en l'estiu. Sí, l'estiu.
No, dic el mes per excel·lència d'acabament de cursos i de Sant Joan i de començament d'estiu, però al final el dia 20, maig, si és el 21, 22 o 23, comencem meteorològicament parlant, o astronòmicament parlant, perdó, l'estiu. Que el meteoròleg em va explicar que, meteorològicament parlant, l'estiu comença avui, l'1 de juny.
Ostres.
Meteorològicament parlant, això són les seves històries. Però astronòmicament...
Sí, tot això no serveix de res.
No, bueno, allò és astronòmicament parlant. De totes maneres, sí que és veritat que aquest any ja m'ha dit, ja m'ha avançat que no, us ho dic perquè si us heu de moure, el juny serà similar al maig. Inestabilitat.
Molt bé.
Sí, és a dir, tu mires les previsions meteorològiques de demà i ni les de demà pots assegurar-te que són fiables. Va canviant això, perquè vaja,
bueno, pues
ja veiem com va.
Patiran los al·lèrgics, sí, aquest any.
He patit molt aquest any, d'al·lèrgia.
Això diuen,
Molt.
Jo afortunadament toco fusta.
Feia molt temps, que... Uf.
Què ho dius per experiència?
Que enguany, que he tingut molta... Jo en tinc moltes d'al·lèrgies.
Sí, que...
d'aquestes mediambientals,
sí,
de menjars i coses, ja se'm nota que no, però... però sí.
Molt bé, Puri, Auditori Enric Granados, demà dissabte a les 8 del vespre, a les 8 del vespre, que hi ha el sol en ple, o sigui, encara, vull dir que hi ha llum, que sembla allò mitja tarda, teniu un concert amb el cor de cambra de l'Auditori.
Doncs sí, és ja el concert que tanca la temporada. Habitualment fem un cicle de 3 concerts a tota la temporada amb el nostre cor, i aquest any doncs fem una producció en col·laboració amb el FEMAP, que és el Festival de Música Antiga dels Pirineus, i per tant el nostre cor no solament actuarà a Lleida, sinó que també anirà d'excursió al Pirineu per interpretar-nos un concert de cançons populars dels Pirineus. I bé, per això hem convidat a la Dolors perquè ens expliqui una mica el contingut del concert.
Molt bé. Dolors, que parlarem de més d'una cosa. Primer, com es tria això de les cançons populars? O sigui, quines?
Bé, això és la tercera producció de cançons populars. Vam fer una primera producció amb cançons de Ponent, la segona era de cançons que li vam dir ressons de l'Àndalus, i ara tocava les cançons del Pirineu. Això està tret de l'obra del Cançoner Popular de Catalunya. Mm-hmm. Llavors, què fan? El director nostre s'ha preocupat d'anar buscant aquelles cançons típiques de cada... per exemple, ara que ha estat del Pirineu, no? Mm-hmm. Pues han anat a poblet per poblet, han anat buscant a la gent que se'n recordava d'aquelles cançons i les han anat, pues, en base amb això, llavors han anat composant o els han anat harmonitzant en funció de la melodia, diguéssim, no?
Bueno, això té dues funcions, preservar, perquè si no s'acaben perdent.
Sí, sí,
això,
sí, sí.
Nosaltres doncs tenim un col·laborador, el Joan Bellmunt, que ell ho va fer durant molts anys i ho té anotat i enregistrat, sí, sí. I de veritat que sembla que no, però s'acaben perdent, si no?
Sí, sí, pues això han fet. Ho vam fer la primera vegada amb les de Ponent, amb l'Àndalus, i ara amb aquestes del Pirineu. Uh-huh. I bé, vull dir, llavors s'han donat a harmonitzar a autors de Catalunya, no?
Clar, s'han d'adaptar per un cor.
Clar, per un cor i per un grup instrumental de música antiga. Uh-huh.
Quantes persones amb la veu com a instrument estareu sobre l'escenari? Cantaires, vaja.
El cor som
és que ho he volgut dir així, sí, bé,
sí,
però...
Sí, el cor som uns 35, hi ha una solista, que és la que farà, és l'Anaïs
Oliveres,
i llavors hi ha un grup de música antiga, que són 5 persones.
Molt bé, aquest grup de música antiga, Puri Terrado... perquè ho dic perquè ja m'ho han dit abans, venen amb instruments antics.
Sí.
Instruments antics no vol dir instruments
vells. No vol dir
vells.
Que siguin vells, sinó que són de factura antiga, no? Uh-huh. O sigui, que estan reproduint instruments de fa segles, no? I són instruments...
Però són molt diferents, els d'avui en dia?
No són molt diferents, però sí que la diferència està potser en l'estabilitat de la seva afinació, perquè són bàsicament d'una factura molt de fusta i, per tant, el temps i la temperatura els influeix molt a l'hora de tocar, no? Moltes vegades, quan anem a concerts antics, veiem que afinen gairebé després de cada interpretació de cada obra, mentre que si tens un concert normal amb instruments d'ara, doncs afinen abans de començar i ja està, no? Per tant, són uns instruments, en aquest sentit, de molt delicats, en què l'instrumentista també ha de saber fer-ho molt bé, perquè ha de cuidar molt l'afinació, precisament per aquest motiu. I, de fet, avui en dia hi ha instrumentistes especialitzats en aquest tipus d'instruments, no? I la carrera també, quan s'estudia música, doncs a l'ESMUC o a d'altres conservatoris superiors, hi ha l'especialitat d'aquests instruments en música antiga. O sigui que, sí, per exemple, jo que sé, el violoncel...
O sigui, quins tindrem aquí?
Doncs tindrem la viola de gamba, la flauta de bec, la tiorba, el violon... i percussions. Parlant de la viola de gamba, pues una cosa se toca totalment diferent, és similar al violoncel, però en canvi se toca d'una manera totalment diferent. No porta pica vol dir aquella punxa que treuen per a que s'aguanti al terra el violoncel, doncs se toca aguantant-la amb les cames i amb la mà al revés, diguéssim, amb la mà absolutament d'una manera diferent, la que aguanta l'arquet, a lo que és el violoncel contemporani. No?
Va estar el Marc Egé a la biblioteca, aquest recital que van fer de Palau i Fabra, i tocava la viola de gamba.
No l'he escoltat mai jo, per això heu d'anar a les propostes de l'Espai Groc. Dolors, escolta, digue'm, explica'm-me alguna, va, de les que tocareu.
Bueno, de les que cantarem n'hi ha bastantes, vull dir, hi ha la presó de Lleida, hi ha les falles de Sant Joan. Llavors, el que sí que és molt curiós, que es veu que a Organyà hi ha una quantitat de música que ningú coneix i per explorar, que és una barbaritat. Es veu que quan van anar a estar buscant pels llocs, vam veure que a Organyà és impressionant. O sigui, a veure, podies triar per allà on volguessis, no, i no, els va costar
saber
quina...
Potser que sí, que és perquè és un lloc com de pas, un lloc transfronterer, d'alguna forma...
Podria ser, no sé el motiu, però això ens ho va explicar el Xavier, no, que és el director.
Però és veritat, això que diu l'Antònia, que normalment els llocs en el que toquen diverses cultures o diversos països llavors s'enriquien molt culturalment.
Bueno, no ho sé, també a la Seu, i potser a la Seu no se'n va trobar tant, però no ho sé, però això és curiós, a la Seu d'Urgell, sí.
Llavors hi ha
això és demà dissabte, a les,
sí, demà
a les 8 del vespre.
El que volíem incidir era de que el cor i l'auditori hem decidit dedicar aquest concert al Lluís Virgili, perquè va morir ara el 28 de desembre, i bé, pensàvem que havíem de fer un homenatge. És una figura importantíssima del món coral, no solament de Lleida, sinó de tot Catalunya. Va ser un impulsor extraordinari de tot aquest àmbit, i la realitat és que si algo tenim a tot Catalunya és cors d'aficionats, no? Igual que amb el teatre hi ha tantíssim teatre, doncs en l'àmbit musical els cors han estat un referent importantíssim al nostre país, no?
Lluís Virgili, doncs dedicat, per tant s'ha de quedar petit,
sí,
l'auditori.
Sí, sí, sí.
Molt bé, Dolors Montagut. Gràcies per estar amb nosaltres. Escolta, el cor, com us ubiqueu, com us poseu? També per segons la veu...
Depèn. Pots estar abarcant tot l'escenari, perquè cantes barrejat o així, o per cordes, o depèn.
De la cançó.
Depèn de la cançó, també.
Sí, i el director decideix com els vol distribuir. De vegades els posa junts per tipus de veu, però hi ha vegades en què els posa un per corda i tots repartits per l'escenari, sí, amb la qual crea un efecte sonor molt diferent
molt
en funció del que canten.
Sí, sí.
On estaràs, Dolors?
Bueno, jo faig de soprano. Jo que sigui soprano no ho sé, però faig de soprano.
Soprano què és?
És la veu aguda de dona.
Ah, molt bé. Doncs a la Dolors, mira, quan vegueu la soprano és la Dolors Montagut,
Molt bé, moltes gràcies,
Dolors, gràcies per estar amb nosaltres. Et deixo marxar. Normalment aquí no obrim la porta fins a les dues. Les tinc castigades fins a les dues, però bueno, com que sé que has de marxar ràpidament, doncs et deixem marxar. Gràcies, Dolors,
molt bé,
que vagi molt bé demà.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Puri, a més a més de aquest concert de demà dissabte, diumenge a les 7 de la tarda, també amb clau tancament de curs, teniu un concert de gospel.
Sí, tenim el veus.cat, que fa el cinquè aniversari de la seva formació, i ens oferiran, per tant, una recapitulació, per una banda, de les obres més significatives que ells han interpretat durant aquests anys, i algunes de les més actuals que han preparat per l'ocasió. Per això el títol d'aquest concert és 5 de gospel.
5 de gospel. Diumenge a les 7 de la tarda. Això és mitja tarda,
Sí.
Avui en dia, tal com està el sol, és mitja tarda.
Sí.
I surts i tens encara temps per fer de tot.
Tu vas al concert i després a sopar. I perfecte.
Molt bé, diumenge a 7 de la tarda i demà a les 8 aquest...
Cançons Populars dels Pirineus.
Cançons Populars dels Pirineus, que a més després se'n van, ha dit, el 20-21 o 21-22... al Festival dels Pirineus, que per cert, no sé si és aquell festival que el porten a llocs
sí.
molt singulars,
sí, sí, de fet és un festival que no té lloc en una població, sinó que s'han anat, cada vegada han anat creixent amb
és
pobles
maco,
del Pirineu, i ho fan en llocs molt singulars. A vegades veus que pugen amb el funicular,
sí,
i allà
sí.
mateix el funicular fan un concert,
és una activitat maca.
Sí.
Gràcies, Puri. Anem cap al CaixaForum. Maribel Tost, vosaltres seguiu en marxa, en plena màquina de l'exposició del Ramon Pitxot, que està oberta i lliure d'accés gratuït per tothom, però que, a més, oferiu les visites guiades, que sempre són recomanables.
Sí, sí, així és. Les visites guiades habituals de cada dissabte a 6:45 del vespre, visites guiades, doncs, en català, no? I bé, doncs, és una exposició que ja... Quasi bé podíem dir que arribem, doncs, a la recta final, tot i que encara ens queda, doncs, un període, uns dies per poder, doncs, visitar-la, però en qualsevol cas jo sí que recomano, doncs, a tots els radioients que no l'han visitada, doncs, que ho facin. i que sobretot doncs realitzin doncs la visita guiada a l'exposició, o sigui, perquè ja que dona doncs una altra visió, unes altres pautes per entendre doncs la pintura
de Ramon.
Però la tenim
fins al 15 de juliol, oi?
No, fins al 22 de juliol.
Ah. Escolta, durant la setmana, vosaltres aquest dilluns comenceu una activitat, jo crec que és força interessant i per això l'expliquem. És una activitat que evidentment no estarà oberta a tothom. Ara entendreu per què, que consistirà en 8 sessions, en 8 tallers, i que després sí que el treball de fi de curs, per entendre'ns, sí que estarà obert a tothom, que serà un espectacle musical. Explica'm, Maribel.
Molt bé, doncs com molt bé tu avançaves, doncs aquest dilluns comencem doncs un taller que porta per títol Escolta, descobreix i crea la teva música. És un taller de música adreçat a col·lectius amb risc d'exclusió social, concretament doncs a persones amb discapacitat psíquica. Llavors, és un taller que està format doncs per 8 sessions i que ja tenim doncs els col·lectius que participaran en aquesta edició, que concretament és un grup de persones de Soriguer, un grup de persones de Down i un grup de persones també de l'entitat de Ciutat Campus, que realitzaran doncs durant aquestes 8 sessions al Caixa Fòrum una sèrie doncs de pràctica, una sèrie de familiarització doncs amb una sèrie doncs d'instruments, amb l'objectiu final doncs de poder oferir doncs un concert doncs el dia 20 doncs adreçat a tot el públic.
Molt bé. I dimecres a les 7 de la tarda anava a dir torne, no torne perquè no ha marxat mai al cinema del Caixa Fòrum.
No ha marxat mai, és un referent, és un pilar molt important i bé, doncs aquests dimecres i concretament doncs el dimecres dia 6 de juny a les 6 de la tarda tindrem la pel·lícula La gran enfermedad de l'amor. És una pel·lícula que és en versió original, forma part doncs del cicle Una primavera de pel·lícula. I bé, és una projecció que, o una producció, millor dit, que jo recomano doncs a tots els públics, en el sentit doncs de que posa doncs de relleu les dificultats que hi ha entre les cultures. No narra la història, una història real entre una parella d'un pakistaní i una persona doncs dels Estats Units, i narra doncs les vicissituds i com les diverses famílies doncs veuen doncs aquesta relació. I bé, només em queda doncs recomanar doncs aquesta projecció, i com us deia, com molt bé us deia, és una pel·lícula doncs en versió original, i que tindrà lloc doncs el dimecres dia 6 a les 7 de la tarda.
Doncs parem uns segons i li explico una curiositat a la Puri.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara Puri, fliparàs perquè ja veuràs com encara del Tom i Jerry s'aprenen en coses. Mira, els meus nens ja no ho veuen, però és veritat que són uns dibuixos, per mi, almenys a casa ho creiem així, que són molt agraïts de veure. No tenen edat, evidentment tampoc t'hi posaràs, però de petits eren clàssics, o sigui, per anar a dormir, Tom i Jerry, i al final te'ls coneixes tots, els fan al Super 3. Hi ha un capítol que el gat, que és el gat és el Tom, va de pianista. I està en un concert i el Jerry, que és la rata, doncs està dormint, representa viu dins del piano i, clar, li molesta que l'altre toqui. Això és la història. Però la peça de música que tocava, que era una clàssica, em va encantar. I em veus a mi amb el Shazam apuntant a la tele, però, clar, com que van parlant i van canviant el ritme, no hi havia manera. I l'altre dia vaig descobrir quina cançó era. I m'he enamorat. No. És la rapsòdia hongaresa de
Liszt.
Que no la coneixia. Em va encantar.
Sí, és preciosa.
És solemne,
És
em va encantar.
Les obres de Liszt realment són com a catedrals, no? I a més, ell era un virtuós extraordinari del piano i va canviar la concepció de l'escriptura pianística, o sigui que...
Perquè veig, ull d'on hem sortit, del Tom i Jerry, acabem amb un pianista que va néixer el 1811, ho dic perquè al final vaig buscar la història d'aquest senyor. Sí. I vaig veure fins i tot alguns quadres, perquè clar, fotografia no se'n guarda, però de quadres sí.
De fet, al concurs de piano habitualment tenim molts concursants que porten obres de Liszt perquè són d'una extraordinària dificultat,
sí.
I per això els dibuixos animats, recordo aquesta imatge dels dibuixos,
per això.
I és d'una gran dificultat, i els dibuixos estaven molt ben fets perquè imitar la gesticulació d'un pianista no és gens de fàcil.
Sí, perquè veguem, que veiem aquestes històries i darrere ja...
Sí, sí.
Si grates una mica, vas a buscar... Bueno, jo vaig fer aquest descobriment així, era una tonteria. Marta Salla, Teatre de l'Escorxador, Teatre de la Llotja, avui, avui, re, ara amb, amb què? Amb 4 hores, a les 6 de la tarda, a la sala 2 de l'Escorxador, entrada lliure i gratuïta fins a completar l'aforament i una miqueteta més, però no re, dos persones més de l'aforament. S'inicia, perquè a més s'inicien aquí el Festival Imaginària de Binèfar, que ja vam parlar divendres passat, doncs el comencen aquí.
El comencen aquí perquè, bueno, sempre els hem donat un cop de mà, allò ja ho diem cada any, ja ho vaig dir la setmana passada, els tirem un cable per proximitat, perquè interessem, ai, perquè pensem que a la gent de Lleida els pot interessar anar a aquest festival de Binèfar, organitzat pels titiriteros de Binèfar i l'Ajuntament d'aquell municipi, perquè estem molt a prop i perquè les propostes, ja ho diem cada any, són de molta qualitat. Tota la programació és com a molt, molt curiosa, perquè és un festival de títeres i imatge en moviment, la qual cosa pot incloure de tot. I enguany el tret de sortida el donen aquí a Lleida avui, perquè el festival no comença fins dilluns a Binèfar, i avui comencen això, la programació oficial a Lleida amb una companyia de Saragossa, amb una companyia aragonesa que es diu Títeres de la tia Elena, que té un espectacle, és una companyia molt, és una companyia clàssica de manipulació de titelles, com els Estaquirots a Catalunya o tants altres, i tenen un espectacle que es diu Màgia, Circo i Marionetes, que a més de titelles doncs, té alguna disciplina més. És un espectacle petit, amb la qual cosa el farem a la sala petita, a la sala 2 de l'Escorxador. L'aforament és molt més reduït, però la gent en gaudirà molt més. És un espectacle familiar, poden venir canalla a partir de 3 anys, a partir de P3 a les 6 de la tarda, ja us esperem a l'Escorxador. Hem dit que superarem una mica l'aforament perquè si hi ha canalla petita, perquè ho veguin millor i si són valents de separar-se 3/4 d'hora del pare o de la mare, poden estar asseguts amb una moqueta a primera fila, que no passarà res,
clar que no.
Ho veuran millor. I doncs això, us esperem avui amb els títeres de la tia Elena a les 6 al Teatre de l'Escorxador.
Aquestes, totes les obres de la sala 2 de l'Escorxador, així com per exemple la de la setmana passada que van fer aquest experiment al Teatre de la Llotja, on el públic va ocupar l'escenari, van muntar com una sala 2 a l'escenari, Pool No Water, que l'Antoni hi va anar, sempre hi ha una cosa que es destaca i és la proximitat.
És que no té res a veure. És que veure, jo ho dic sempre, jo si fan alguna cosa a la sala 2 del Teatre de l'Escorxador, si puc, no deixo mai d'anar-hi.
Sí, clar, veus la cara de l'actor.
Aquesta proximitat, bueno, et fa que entris més dins clar. De l'obra.
Sí, és un tòpic, però és que no ho veus, ho vius, perquè no et pots escapar de cap manera, tens tots els sentits allí.
Correcte.
El que t'estan explicant. O sigui, ni que vulguis no et pots escapar i entres d'una altra manera que si estàs en una fila 20 d'un teatre, clar, i no veus les expressions de les cares.
Bueno, és que fins i tot a la llotja, que pots estar en una fila 6 o 8, que estàs relativament a prop, però és tan gran i tens una distància ja que no pots acabar de fila prima les expressions. La sala 2 del Teatre de l'Escorxador és magnífica, de veritat que de vegades la gent fa, no, això ho fan a la sala 2, no hi vaig. Pareu-vos a preguntar si realment val la pena o no.
Que si no hi fos s'hauria d'inventar la sala 2.
Sí. I després, dissabte a les 7 de la tarda, és una obra que ja vam anunciar, que recordo que va estar aquí Llorenç Corbell explicant-nos tota la seva història, que en el moment de la seva posada en escena es va haver d'aplaçar per problemes mèdics i que ara sí, que definitivament arriba al Teatre de la Llotja dissabte a les 7 de la tarda el In Memoriam.
In Memoriam a la Quinta del Viveró, aquella generació dels nascuts a l'any 20-21 que van haver d'anar a la guerra, van haver d'anar a lluitar amb 17 anys i és un espectacle fet amb actors molt joves de la Companyia Lliure. La Companyia Lliure, Companyia amb K, és un grup que ha passat per uns càstings molt durs i molt exigents. Després de 400 candidats, em sembla que en van quedar 16, no em voldria equivocar amb els números. I bueno, el Teatre Lliure té aquesta proposta també com a equipament públic per donar una oportunitat a gent que comença. Llavors creen aquesta companyia a través d'aquestes proves i fan cada any un o dos muntatges amb la gent que surt d'aquestes proves. la temporada passada i aquesta temporada Repetition és In Memoria, amb la Quinta del Viveró, una proposta del director del Teatre Lliure, de Lluís Pasqual, a partir, això sí, de textos, de testimonis de supervivents que eren quintos del Viveró, de senyors, ara hi ha senyors que van néixer al 1920-1921, els han entrevistat, els actors van anar a parlar amb ells, hi ha vídeos, si busqueu al nostre YouTube, i al YouTube de la Llotja o al YouTube del Teatre Lliure, veureu les entrevistes perquè les van enregistrar. Amb padrins nascuts
que d'una manera està basat en fets reals.
Està basadíssim en fets reals, sí, sí. Tindrem fins i tot entre el públic algun supervivent de la Quinta del Viveró de Lleida, la qual cosa també pues, ens fa encara...
Sí, perquè ja és lluny, eh?
Sí, 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 ja és que mentre ho preparàvem precisament a l'octubre n'anàvem buscant per fer-los alguna entrevista, alguna cosa, i ens anaven dient, ui, és que aquest, mira, es va morir al febrer.
Clar.
Ui, és que, mira, aquest no podrà venir, perquè, clar, és que tenen molts anys, tenen sí, 90... Sí. No em vull equivocar, fan 100 anys? No. 97.
Bueno, a veure, aviam.
97.
Suposo
sí,
que
sí.
Ja en aquestes alçades ja... Home, no t'és igual, perquè ja ha de fer gràcia posar el Sena damunt del pastís, però vaja,
però, que
déu-n'hi-do.
Bueno, doncs això serà demà a les 7 de la tarda al Teatre de la Llotja, de veritat, que val molt la pena. La setmana que ve fan temporada, tornen a repetir, temporada a Barcelona, i aquesta vegada sí, es representarà a Lleida, toquem fusta. Que sí, no passi res més, sí, sí. Però sí.
Clar que sí. Gràcies, Marta. Anem cap a la Biblioteca Pública de Lleida, Antònia Capdevila. Vosaltres, aquest dissabte, teniu en marxa un taller d'aquests també interessants, destinat a gent a partir de 13 anys. Uh-huh. A gent jove, a partir de 13 anys.
Sí, sí.
Està marcat dins del Segre Negre, per entendre'ns, uh-huh. I és un taller per aprendre a escriure novel·la negra.
Per escriure novel·la negra.
Deu tenir les seves coses.
Exacte. És un taller que es diu Lletres i Crims, un viatge per la història de la novel·la negra i criminal i enigmes de biblioteca. El fa l'escriptor Ramon Usall, està adreçat a joves i és primer per presentar el que s'emmarcaria dins de novel·la negra o novel·la d'aquesta de lletres i crims i donar unes pautes als joves que assisteixin al curs de com crear relats, o sigui, quatre pautes de com crear relats d'intriga, de suspens o marcats dins de novel·la negra. Sí que també vull recordar que ja està en marxa el Festival de Novel·la Negra d'aquí de Lleida, Segre de Negre, que us el recomano. Hi ha tot d'activitats previstes des d'aquesta tarda, demà dissabte, a l'IEI. S'han fet ja algunes coses al Cafè del Teatre i bé, hi ha presentacions de llibres, hi ha taules redones, hi ha alguna xerrada, presentació de novetats, bueno, que penso que val molt la pena perquè realment en aquest moment, el que comentàvem a Lleida, hi ha com un, bueno, no diria boom, però sí que hi ha un moment dolç d'escriptors de novel·la negra que a més estan publicant i estan publicant bé i estan reconeguts a tot arreu.
Això demà dissabte, per cert, que avui heu obert les inscripcions d'un taller que, ulla, és un taller per pares de nens de 0 a 3 anys.
De nadons, sí.
I el taller diu, porta per títol Com triar un conte.
Com triar un conte, sí.
És un taller, eh?
És un taller. Seguint en la línia aquesta que fem d'activitats per a nadons, a l'espai de la biblioteca...
No, perdó, i si esteu interessats aneu ja, perquè a més s'omplen segur.
S'omple de seguida, a més són només 15 places, perquè volem que els pares que
però
hi participin...
Però pares sols o pares amb nens?
Com vulguin, sense cap problema.
I el taller és, escolta, com trio
com
el conte
trio
pel
conte.
Meu fill.
Això és una petició que teníem d'alguns pares de nens... que ens deien, com ho faig a l'hora de triar un conte? Perquè quan tu vas a comprar o vas a la mateixa biblioteca, mires molts contes, hi ha molta varietat, hi ha molta oferta, i dir, què he de tenir en compte a l'hora de triar un conte per un nen de 0 a 3 anys? Perquè ja no estem parlant d'una història, perquè està clar que un nen de 0 a 3 anys, el relat que pugui tenir el conte és
secundari,
és més secundari, i llavors, bueno, donar unes pautes a nivell d'imatges, a nivell de textures... una mica aquelles coses que et poden servir, que després sempre hi ha al final, tu tria el que vulguis i només faltaria, i l'important és que et puguis posar amb el nen i puguis gaudir d'aquesta estona de lectura de falda i de compartir-ho. Però bé, era una petició que teníem, s'està fent a d'altres biblioteques i ens ho fan la bibliotecària de la sala infantil nostra, juntament amb la directora de la Biblioteca de Balaguer.
Que bonic, això. Lectura de falda.
Lectura de falda, sí, sí. És aquest. A més, és...
Els meus ja comencen a ocupar molt, ja em costaria.
Ja et costaria.
Ja em costaria.
Doncs, segons la responsable de l'àrea infantil i juvenil, la Josa Nofre, sempre diu que sobretot els nanos a la teua edat, que són 8 i 9 anys, és precisament quan no els has de deixar i aprofitar a seguir amb ells aquesta estona de lectura a la nit, perquè és un moment d'intimitat que no te'l dona cap més moment del dia.
I és cert,
i que en canvi els pares tenim la tendència, ara ja llegeix sol, que bé, li deixo el conte, li dic el rato que pot estar i jo me'n vaig tranquil·lament a descansar, que estic molt cansat. I ella sempre remarca molt quan fa xerrades amb els pares, de dir, no us perdeu aquest privilegi que és aquesta estona d'intimitat amb el nen, perquè possiblement establireu una connexió que no s'estableix ni a la dutxa, ni menjar, ni amb d'altres coses.
Escolta, m'has donat una idea, mira. Jo ho posaré en pràctica.
T'ho dic perquè em va cridar molt l'atenció quan ho va dir, perquè jo precisament vaig ser dels pares que quan van arribar
també,
a 7-8 anys ja llegien. No, xato, ara ja t'ho llegeixo sol.
No, jo també, per això t'ho dic. Mira, sí. M'has donat una bona idea.
Ella ho remarca moltíssim, que és perdre l'oportunitat d'un moment màgic, sí. I que et dona molt accés al nen.
Doncs t'explico. T'explicaré, vaja.
Molt bé.
Escolta, per cert, que al claustre de l'esquerra, per entendre's, en l'infantil, no l'altre, teniu encara l'exposició d'artesania i sostenibilitat.
Exacte.
Que també és molt recomanable visitar-la amb nens, eh?
Sí, perquè a més són peces totes fetes per artesans a partir de materials de reciclatge o materials sostenibles. I, bueno, tal com us explicava, l'objectiu de l'exposició aquesta és en un moment en què la indústria una mica s'ha apropiat dels termes ecològics, sostenible,
orgànic,
exacte, sí, els cotxes ja són, bueno,
eco, bio,
tot,
sí.
Posar relleu i remarcar que si hi ha un col·lectiu que és orgànic, ecològic, sostenible, és els artesans.
Molt bé, i de manera ràpida, que arribem a les dues, a la meitat de la setmana, dimecres, teniu una presentació d'un llibre, que això sí que no falta cap setmana de l'any, L'Inquisidor de Barcelona.
Sí, és una novel·la històrica que presentem el dimecres a les 7 de la tarda i el dijous també presentem la col·lecció de guies de la Ruta dels Ibers i en aquest cas presentem el número dedicat a uns jaciments ibers d'aquí de Lleida per part a càrrec de la periodista Anna Sáez i a més a més ens acompanyaran els directors d'aquests jaciments arqueològics.
Molt bé. Arribem a les dues, com sempre. Gràcies per estar amb nosaltres, Antònia, Maribel, Puri i Marta, bon cap de setmana.
Gràcies, bon cap de setmana.